amb Marta Pardell.
El sector audiovisual local compta des d'avui amb una nova oferta. Es tracta de la xarxa Més, una plataforma de streaming gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya amb una àmplia oferta de continguts de proximitat, com ara castells o esports, a més de podcast de ràdios locals. La plataforma és per totes les pantalles digitals, des de Smart TV fins a mòbils, tauletes i ordinadors. El conseller delegat de la xarxa, Marc Melillas, en destaca els continguts.
El ciutadà té amb la plataforma la xarxa Més a la seva mà, mai més ben dit, en el seu terminal mòbil, més de 30 televisions locals que expliquen cadascuna d'elles molt bé tot allò que passa en el territori. Per tant, és una oferta, diguéssim, inèdita.
És dimarts 14 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Arrenca el debat de totalitat dels pressupostos amb una crida de la consellera d'Economia a Junts i la CUP perquè retirin les esmenes a la totalitat. Sònia Kerr.
La cambra debat esmenes de 5 grups que quedaran rebutjades per la majoria d'esquerres, socialistes i comuns. La consellera Natàlia Mas ha fet aquesta crida a la resta de grups.
La porta és oberta i la més ben estesa, especialment per aquells grups amb qui compartim l'objectiu d'assolir la independència del nostre país. Per moltes diferències que puguem tenir, segur que disposar de pressupostos que permeten enfortir les nostres capacitats sanitàries, educatives i industrials és millor que no tenir-los.
Més de la meitat dels pacients de la consulta d'oncogenètica pediàtrica de la Vall d'Hebron tenen predisposició al càncer hereditari.
En els seus 5 anys d'existència, la unitat ha atès més de 150 usuaris i les seves famílies.
Tornen a citar, declara Ada Colau, per la reobertura de la querella interposada pel Fons Voltor, propietari del bloc Llavors.
La querella havia estat arxivada, però l'Audiència de Barcelona en va ordenar la reobertura i ara el jutjat ha cridat a declarar Colau el mes vinent. L'alcaldessa de Barcelona, però, està convençuda que el cas es tornarà a arxivar.
Quan troben algun obstacle, com és aquest Ajuntament de Barcelona, en les seves pràctiques especulatives, llavors comença tot un mal ús del sistema judicial a base de recursos i recursos fins que aconsegueixen la imatge d'una alcaldessa declarant.
En cultura, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, projectarà gairebé 300 pel·lícules en la 27a edició,
que se celebrarà del 23 al 26 d'aquest mes i es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema Latam Boom.
Pel que fa als esports, Joan Soteres ha estat reelegit com a president de la Federació Catalana de Futbol. Eduard Cabrem.
El sabadellenc s'ha imposat amb claredat a Juanjo Isern en la repetició de les eleccions. El president Soteres alerta, però, que Isern pot tornar a impugnar els comicis davant dels tribunals.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vià, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dimarts ha començat amb ambient fred, però a hores d'ara la temperatura es va recuperant i trobem aquest migdia molts valors de temperatura que ja superen els 10 graus, preferentment a trams prop de la costa, on fins i tot les temperatures màximes aquí aquest dimarts poden voltar o superar localment els 15 graus. Tot plegat amb un dimarts en conjunt de domini del sol. Només amb alguns estrats baixos que poden aparèixer encara amb alguns trams de la costa, es poden fer aquí més compactes al llarg de la tarda i vespre, i també poden arribar alguns núvols alts i prims per les comarques del sud del país que poden portar la tarda una mica més enterbolida a les comarques de la meitat oest de Catalunya. Però en conjunt, temps força tranquil el que resta de jornada. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui neix la xarxa Més. Es tracta d'una plataforma de streaming gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya, amb esdeveniments en directe i una àmplia oferta de continguts, com castells o esports, a més de podcast de ràdios de proximitat. Més detalls, David Navarro.
Per accedir-hi, només cal entrar a la xarxa més.cat i registrar-s'hi. A partir d'aquest moment es té accés a la programació en directe de més de 30 canals locals i a recuperar-ne els continguts de fins a 7 dies enrere. D'aquesta manera, segons ha explicat el conseller delegat de la xarxa, Marc Melillas, els mitjans locals s'adapten als nous models de consum de l'audiovisual.
Tothom coneix plataformes com Netflix, HBO, Amazon, per tant, a partir d'avui n'hi haurà una més que es diu la xarxa Més i que concentra tota la capacitat de producció audiovisual que fem dia a dia al conjunt dels mitjans locals de Catalunya.
Però més enllà de la programació, l'usuari de la xarxa Més també tindrà accés a molts altres continguts, com ha explicat el cap d'operacions de la xarxa, Miquel Herrada.
Tindrem més esport que mai, tindrem molta cultura, tindrem tradicions, cultura popular, tindrem molt entreteniment
I tindrem podcast, que és una de les principals novetats també d'aquesta plataforma, podcast realitzats per les emissores locals.
Les jornades castelleres, programes musicals com Objectiu Paqui o llargmetratges com La vida sense la Sara Amat són alguns exemples dels continguts que s'hi oferiran.
Però què cal fer per accedir a la xarxa Més? Només cal seguir les senzilles instruccions que ens indica la Laura Ribas.
Primer cal accedir a la web laxarxamés.cat. Allà cal anar al perfil i procedir al registre com a nou usuari. S'hi ha d'escriure nom, cognom, data de naixement i correu electrònic i definir una contrasenya. Posteriorment es poden definir els interessos, com les televisions locals que en són més properes o continguts com castells, esports o història. D'aquesta manera, un algoritme farà que la plataforma ens mostri en cada moment els programes que més s'apropen als nostres gustos. Fet això, ja només cal respondre un missatge de correu electrònic que servirà per activar l'usuari. A partir d'aquest moment, es podrà gaudir de la plataforma al web i en aplicacions mòbils i de televisions intel·ligents.
Notícies en xarxa.
Aquest matí ha arrencat el debat de la totalitat dels pressupostos al Parlament. Ha estat amb una crida de la consellera d'Economia a Junts i també a la CUP perquè retirin les esmenes a la totalitat. La cambra debat esmenes que han presentat tant Junts com la CUP, el PP, Ciutadans i Vox i que quedaran rebutjades amb la majoria d'Esquerra, dels socialistes i els comuns. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha assegurat que els pressupostos són útils i necessaris i que confia que tirin endavant. Ha demanat als que presenten esmenes que no adoptin actituds maximalistes i ha convidat Junts i la CUP que hi donin suport.
Però confiem que al llarg d'aquest procés els comptes puguin obtenir un suport encara més gran. La porta és oberta i la més ben estesa, especialment per a aquells grups amb qui compartim l'objectiu d'assolir la independència del nostre país.
Però no ha estat així. La diputada de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha acusat el president i el govern de no haver cregut mai en el pacte amb Junts ni amb la majoria del 52%.
La majoria de diputats que aprovaran aquests pressupostos estan contra la independència. Per tant, més enllà de no haver acceptat cap partida pressupostària per a les propostes del Preparem-nos de Junts, és una evidència que aquests pressupostos són un fre per avançar cap a la independència.
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha assegurat que els pressupostos premien les elites, ha criticat els projectes que ja ha portat el PSC i ha demanat als comuns que no hi donin suport.
Senyor Illa, felicitats. Aprofitant el desconcert nacional després de la reculada de l'octubre i el xoc de la pandèmia de la Covid, ha agafat el país amb les defenses baixes i ha aconseguit introduir totes les merdes de la patronal de Foment del Treball en els pressupostos de la Generalitat.
Vox, Ciutadans i el Partit Popular també han defensat les esmenes que al vespre es votaran i quedaran rebutjades.
Coincidint amb aquest debat, una cinquantena de persones s'han manifestat a les portes del Parlament per reclamar a tots els grups que es destini el 25% del pressupost del Departament de Salut a l'atenció primària. Agrupats dins el Fòrum Català d'Atenció Primària acusen el Departament d'intentar fer un joc a l'hora de dir quants diners es destinaran a aquest àmbit en els pressupostos. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els metges i metgesses estan decebuts amb el 18% previst als comptes del govern per al primer nivell assistencial. La presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, Meritxell Sánchez Amat, ha assegurat a la xarxa que la xifra del 24% que ha fet publicar Salut no es correspon amb la realitat.
S'han intentat fer un joc dient que era el 24%, traient una part del pressupost, però realment estem... Hi ha un augment respecte als pressupostos anteriors, però encara som lluny del 25% que l'OMS recomana que sigui per a l'atenció primària.
La metgessa de família avisa que estaran molt atents perquè els diners que finalment es destinin a la primària vagin a parar a la primària. Malgrat les vagues dels col·lectius de la sanitat fa unes setmanes, els facultatius no estan tranquils. Demanen concreció a Salut per començar a treballar ja en una solució a la taula de diàleg.
Avui, nova sessió del judici a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. El tribunal ha descartat la petició que ha fet la defensa de Borràs de suspendre el judici, tot i que sí que accepta que la presidenta de Junts per Catalunya declari l'última davant del probable pacte dels altres dos acusats amb la Fiscalia. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Sí, hi ha hagut finalment canvi en el guió i Laura Borràs no serà la primera a declarar dilluns vinent. La dirigent de Junts podrà declarar el final del seu judici. El tribunal ha acceptat la petició de la seva defensa, que ho havia demanat, al·legant que així podrà respondre a totes les acusacions i arran del possible pacte que les defenses dels altres dos acusats, l'examic de Borràs, Isaías Herrero, i l'empresari Andreu Pujol, haurien fet amb la fiscal. La d'avui ha estat la segona sessió del judici que es fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i s'han abordat les qüestions prèvies que havien quedat pendents després de la primera sessió del judici divendres passat. En aquella ocasió, la defensa de la presidenta suspesa del Parlament va fins i tot demanar la suspensió del procediment, al·legant indefensió de la seva clienta. El tribunal ha rebutjat suspendre el judici, que continuarà dilluns 20 de febrer, quan hauran de declarar Isaías Herrero i Andreu Pujol.
Més de la meitat dels pacients estudiats per la consulta d'oncogenètica pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron presenten predisposició al càncer hereditari. En els seus 5 anys d'existència, aquesta unitat ha atès més de 150 usuaris i les seves famílies. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Un de cada 10 casos de càncer infantil que es diagnostiquen té un component hereditari. Identificar-lo permet no només optimitzar els tractaments oncològics, sinó també dur a terme programes de prevenció tant per als nens com per a les seves famílies. Amb aquest objectiu, l'any 2017, l'Hospital de la Vall d'Hebron va posar en marxa la consulta d'oncogenètica pediàtrica. Un equip format per metges, infermeres i genetistes atenen tant nens que ja pateixen el càncer com d'altres que no, però que se sospita que en poden tenir una predisposició hereditària, i a les seves famílies. D'aquesta manera, com explica l'assessora genètica Estela Carrasco, és factible avançar-se la malaltia.
Llavors, el fet de desvelar que el nen té una alteració genètica que li ha provocat aquest tumor ens dona la pista de que, ojo, hem de fer un seguiment als pares perquè poden tenir pòlips.
En total s'han fet 90 estudis genètics, 46 dels quals han revelat predisposició hereditària al càncer. Un dels casos estudiats és el de la Mercè i la seva família. L'anàlisi va descartar el component hereditari del càncer que va patir de petita i va ajudar a la prevenció en la seva família.
Gràcies, David Navarro. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat citada a declarar al mes de març, el mes que ve, per la reobertura de la querella interposada pel fons voltor Baures, propietari del bloc Llavors. Ho ha ordenat l'Audiència de Barcelona, després que la justícia, en primera instància, l'arxivés.
Els fets es remunten a l'any 2019, quan el fons Baures va comprar l'edifici. L'Ajuntament va requerir als propietaris que oferissin llogar el socier, lloguer social, volíem dir, a les famílies que hi vivien i que estaven en situació de vulnerabilitat. Posteriorment els va sancionar per no haver-ho fet i el fons es va querellar. En primera instància, la jutgessa, d'acord amb la fiscalia, va arxivar la querella. A l'abril, l'audiència va ordenar la reobertura i ara el jutjat ha cridat a declarar Colau, els regidors d'habitatge del districte de Sants i una funcionària. Colau ha dit que estan tranquils i convençuts que novament s'arxivarà la causa. Considera que es tracta d'un patró que s'ha repetit en altres casos, en què grans empreses d'aquest tipus busquen generar titulars i aconseguir la imatge de l'alcaldessa declarant.
Estan acostumats a això fins ara, que ningú els hi posés cap límit, i després, quan troben algun obstacle, com és aquest Ajuntament de Barcelona, en les seves pràctiques especulatives, llavors comença tot un mal ús del sistema judicial a base de recursos i recursos fins que aconsegueixen, no, que hi hagi una reapertura i la imatge d'una alcaldessa declarant.
Colau declararà el dia 13 de març en plena cursa per les eleccions municipals.
Macrooperació de la Guàrdia Civil aquest matí a Vilafranca del Penedès amb 150 agents en contra d'una organització dedicada al tràfic de drogues. La banda estaria dedicada principalment al tràfic de xix i al blanqueig de capitals. Més detalls des de Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
L'operatiu s'ha desplegat a diversos barris de Vilafranca amb el resultat de més de 10 detinguts i 14 escorcolls. També cal afegir l'escorcoll d'un pis, en aquest cas a Gelida. Aquest és el balanç de l'operació d'un procediment acordat per part del jutjat d'instrucció número 2 de Sagunt per desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a escala internacional. Cap a les 4 de la matinada, alguns veïns al barri de les Clotes de Vilafranca s'han despertat amb les primeres intervencions que s'han anat allargant durant tot el matí amb entrades i registres a 10 domicilis i diferents locals en els barris vilafranquins. Cal dir, però, que almenys en una ocasió els agents han entrat en un habitatge que no corresponia, ja que les persones que hi viuen no tenen res a veure amb la investigació. La Guàrdia Civil sospita que aquest grup criminal, format per un extens clan familiar, estaria darrere de l'emmagatzematge i distribució de haixix des de l'Estat fins a diversos punts d'Europa. També estaria relacionat amb el blanqueig de capital. La Guàrdia Civil portava investigant aquest clan familiar des de ja feia moltes setmanes.
I a Barcelona, els Mossos han detingut 7 persones per la mort d'un jove a les portes de la discoteca Brises del Caribe del Paral·lel el mes d'octubre passat.
El cos ha desplegat un operatiu aquest matí i ha fet diversos escorcolls a immobles de barris d'Horta, Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí. Els fets van tenir lloc cap a les 6 de la matinada del 30 d'octubre. Dies més tard es va detenir un jove de 19 anys, presumptament relacionat amb els fets, que va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua sota secret de sumari.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Gairebé 27.000 explotacions agràries de Lleida tindran accés a un segell de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. La Generalitat ha establert un ajut d'€1.200.000 per aquesta estratègia denominada Estratègia Alimentària de Catalunya. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Cadascuna de les explotacions obtindrà un ajut d'un màxim de 5.000 euros per ajudar els productors amb l'obtenció de la certificació de producció agrària sostenible mitjançant el càlcul del perfil ambiental de la pròpia explotació. La directora d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, explica el procés de transformació i l'ajut del perfil de sostenibilitat.
Com acompanyem els nostres productors a fer aquesta transformació i, per tant, aquest ajut del perfil de sostenibilitat que estarà dotat, aquesta línia concretament, amb 1,2 milions d'euros. Podem donar fins a 5.000 euros per explotació per tal de que entrin totes aquestes dades, ajudar-los en tot aquest procés de digitalització i monitorització de les explotacions.
Aquesta anàlisi pretén quantificar el nivell ambiental d'ús eficient de l'aigua, impulsar la conservació de la biodiversitat amb la implementació de marges florals i conservar el sol. En referent a la ramaderia, es quantifiquen aspectes de benestar i sanitat animal.
No deixem el medi ambient i anem fins a les Terres de l'Ebre, on s'ha fet el primer tractament de l'any contra la mosca negra. El Consorci de Polítiques Ambientals, el COPATE, ha iniciat la campanya per tal de reduir la població d'aquest insecte, que provoca greus molèsties als municipis més propers al riu. 21 Ràdio, Roger Martí.
Es tracta del quart tractament que s'actua a principis d'any per tal d'atacar sobre la primera generació de larves abans que es converteixin en exemplars adults. Els municipis propers han celebrat l'efectivitat dels tractaments. Escoltem a Roger Vinyó, alcalde de Xerta.
S'ha notat moltíssim la població de mosca negra que hi ha a la nostra zona, no? De les Ribes de l'Ebre. I com bé dia l'alcaldessa de Benifallet, no? Que això ens ha permès poder tornar a fer més activitats a la vora del riu, que abans pues, és que era impossible poder-les desenvolupar.
La campanya té un cost de 360.000 euros i està finançada per diferents organismes. El 50% l'assumeix la Generalitat a través d'un conveni plurianual i el 25% les Diputacions de Tarragona i Lleida. Pel que fa al 25% restant, fins al moment l'ha costejat el COPATE, però a partir de l'any vinent ho hauran de fer els ajuntaments.
I el Consorci d'Aigües de Tarragona tanca el 2022 amb un increment del 9% del consum. Recupera així les xifres prepandèmia. Pel que fa als projectes previstos de cara enguany, en destaca la previsió d'una nova estació de bombament per al ramal Baix Ebre i Montsià. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
Segons el balanç anual del Consorci d'Aigües de Tarragona, el consum d'aigua ha incrementat un 9% per part dels consorciats, ajuntaments i indústries, que representen un consum de fins als 76 hectòmetres cúbics anuals respecte als 70 hectòmetres cúbics de 2021. Unes dades que suposen la recuperació i fins i tot un lleuger increment als consums previs a la pandèmia. Joan Alginet és el president del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Pues estaríem parlant de que hi ha hagut un increment per part dels ajuntaments d'un 7,72% i de la indústria d'un 11,33%. Per tant, una mitjana d'un 9,04% d'increment de consums. Està la tònica de les dades de consums prèvies a la pandèmia, però que vull apuntar que sense l'esforç que s'està fent des del Camp de Tarragona, sobretot de la indústria de reutilització d'aigua, estaríem davant del consum més alt de la història.
El CAT projecta per al 2023 una nova estació de bombament per garantir el subministrament a l'onzena de consorciats de la zona de Baix Ebre i Montsià en cas d'incidències.
Repassem altres notícies destacades del dia. 7 ferits de poca gravetat en volcar un autobús de la línia de Martorell a la C-243 a l'altura de Castellbisbal.
5 dels afectats han rebut l'alta in situ i 2 més, 2 dones, han estat traslladades a Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Martorell. No hi ha hagut persones atrapades.
Deflagració amb 4 ferits lleus a la planta d'aigües Vic a Gurb.
Un error humà en la manipulació d'un bidó amb àcid clorhídric ha provocat una deflagració per la qual s'ha hagut d'atendre 4 persones per inhalació de fum. Els treballadors de la fàbrica han estat evacuats per precaució.
I la grip continua a l'alça a Catalunya, especialment entre els nens, mentre que la Covid va a la baixa.
La darrera setmana s'han diagnosticat més de 8.000 casos de grip, que són 1.000 més que la setmana anterior. Pel que fa a la Covid, hi ha 327 persones ingressades, de les quals 9 a les UCI. Són 29 ingressos menys que fa una setmana.
És moment per la cultura. La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'ANIMAC, projectarà gairebé 300 pel·lícules en la 27a edició, que es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana, sota el lema Latam Boom. Ho a Ulla i de Ràdio, Míriam García.
La directora de l'ANIMAC, Carolina López, ha presentat l'edició d'enguany aquest dimarts, on ha fet un avenç de la programació més rellevant i ha destacat la pel·lícula que encetarà l'edició, obra d'Anca Damian, que enguany rebrà el premi honorífic.
El nostre més alt guardó aquest any és per la romanesa Anca Damian i presentem en la inauguració la seva última pel·lícula, que es titula The Island. Anca Damian també ha treballat el tema documental amb l'animació i aquesta pel·lícula The Island, però d'una manera molt imaginativa. I aquesta pel·lícula parla de migrants, però ho fa en un musical i amb molt de color, o sigui que realment és un apropament poc comú al tema, a lo millor, que esperaries, no?, d'una pel·lícula, doncs, que parla dels migrants.
Així mateix, López ha destacat la rellevància de la creativitat de l'animació llatinoamericana, que és el fil conductor de l'edició d'enguany, sota el lema Latam Boom.
Evidentment, no era la Míriam García la qui ens ha ofert aquesta informació, sinó el nostre company d'Ulla i de Ràdio, Jordi Claret. I seguim amb més qüestions, encara dins de l'apartat cultural, ja que avui s'ha fet el tret de sortida a la setmana més important del Carnaval de Tarragona. S'hi ha presentat el Ninot, la Ninota i la Bota. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Enguany el Ninot representa el mal i la Ninota el bé, tot i que han apuntat que res serà el que sembla. Així acompanyaran a les comparses Colors Fantasy i Disc 45, que comptaran amb el rei i la concubina del Carnaval, respectivament. Per la seva part, la bota d'enguany, dissenyada per Àlex Santillac, està oculta a través d'un QR i un seguit de contrasenyes per satiritzar com el món digital emmascara el fet físic. Així explicava Jordina Ros, representant de l'Agrupació per a la Conservació de Figures Festives, la temàtica d'enguany en paraules dels Ninots.
Doncs mira, he estat somiant en que nosaltres érem la mitificació del bé i el mal. Estàvem dins unes gàbies i volíem sortir. Quan ho aconseguíem, lluitàvem per tenir el poder del món. Sang, mort, en definitiva, uns infeliços. Sí, sempre junts, el bé i el mal van de la mà, com nosaltres. Visca el Carnaval!
Els Ninots lluiran aquest divendres a la Reial Farra dels Ninots i seran cremats juntament amb la bota el dimarts vinent.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que Joan Soteras ha estat reelegit president de la Federació Catalana. El sabadellenc, amb 503 vots, s'ha imposat amb claredat a Juanjo Isern, que n'ha tret 335 en la repetició de les eleccions en què Soteras també s'havia imposat. El tercer candidat, Pep Palacios, ha acabat amb només 12 suports. La participació va baixar respecte a les anteriors comicis i els candidats, fins i tot el que no va poder presentar-se en perdre part del seu equip de treball, Àlex Telavera, ja han felicitat la reelecció de Soteras. Amb tot, el president Joan Soteras preveu que la candidatura d'Isern tornarà a portar els comicis als tribunals.
Nosaltres hem sigut nets, hem sigut polits, han sigut les eleccions superlegals, però superlegals, i ara doncs, en vindran doncs, el que en vinguin, com sempre, intentant tornar a impugnar, i al final resultarà que el senyor Juan Gisern se'ns ha tornat un tram qualsevol negacionista i que vol entrar a la federació a base de repetir les eleccions, si convé, doncs 7, 8 vegades, 10 vegades, fins que entri d'una manera o altra. No, barrarem el pas de la gent que no s'estima el futbol català.
I en vol el Fracking Granollers juga a Lisboa avui dimarts. Els ballesans visiten a 3:15 l'Sporting de Portugal en la 8a jornada de la Lliga Europea d'Handbol Masculina. Des de Ràdio Granollers informa Arnau Moya.
El Fracking Granollers continua la lluita europea per apoderar-se de la zona alta de la classificació. Això passa avui per superar novament l'Sporting de Portugal. Si ho aconsegueixen, serà la tercera vegada aquesta temporada.
L'extrem del Granollers, Sergi Franco, ha afirmat que els portuguesos tenen un equip molt potent i que han d'estar concentrats per fer un bon partit i superar-los.
Té un estil de joc bastant similar a la nostra, amb gent explosiva i molt fintadora, i no ho tindrem gens fàcil, però jo crec que si fem un bon partit i juguem com nosaltres sabem, podem plantar cara i treure's dos punts i seguir sumant en aquesta fase de grup de l'Aquefa i poder optar al primer lloc o al segon.
A la mateixa línia, Antonio Rama ha valorat que l'equip rival és molt ràpid i que està fent una gran temporada.
I parlem de waterpolo perquè el Mediterrani rep el Sant Feliu aquest dimarts a 8:15 del vespre en un partit pendent de la 15a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. El Medi és quart i en cas de la victòria empataria punts amb el Sabadell i el Mataró, que tenen un partit pendent, això sí, mentre que el Sant Feliu és antepenúltim. Des de Ràdio Sant Feliu ens informa Raúl Zambrano.
El Club Natació Sant Feliu Femení visita avui a partir d'un 8:15 del vespre la piscina del Club Esportiu Mediterrani. Serà en la 15a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Després de 5 derrotes consecutives, les catalanes volen retrobar-se amb la victòria, tot i que no serà gens fàcil. El tècnic del Club Natació Sant Feliu, Jordi Timblau, valora l'enfrontament d'aquesta nit.
És un partit que se prevé complicat, ja que estan en una gran forma, però bueno, nosotros saldremos a dar la cara, com sempre nos caracteritza, sobretot este any, ¿vale? Que creo que el equipo pues no se está derrumbando como en otros años en las segundas vueltas, ¿vale? Y cada vez vamos un poco a más.
Les barcelonines són quartes amb 25 punts, és a dir, 11 triomfs i 3 derrotes. En canvi, les del Baix Llobregat volen sortir de la zona baixa de la classificació. Actualment són desenes amb 17 punts i un balanç contrari a les locals, és a dir, 3 victòries i 11 derrotes.
I aquest matí s'ha presentat a Sant Cugat del Vallès la 48a edició de la Copa de la Reina de Vòlei, que acollirà la localitat vallesana. El Club Vòlei Sant Cugat serà l'anfitrió en aquesta cita que es disputarà al PAP 3 de la Rambla del Celler a partir de divendres i fins diumenge. I l'edició número 33 de la Regata Internacional de Vela Infantil, Palamós Optimis Trophy, és a punt de posar-se en marxa i aquest matí se n'ha fet també la presentació oficial i participaran 550 regatistes arribats de 23 països d'arreu del món. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Ser dolç com la mel, posar la mel als llavis, quedar-se amb la mel a la boca. Qui mel menja, els dits s'anunta. La mel és bona a qualsevol hora. Aquesta última la compleixen amb totes les lletres a Crespià. Aquesta població del Pla de l'Estany es converteix un cop l'any en punt de trobada dels productors i amants de la mel. La Fira de la Mel de Crespià torna a posar aquesta delícia com a protagonista d'un cap de setmana ple d'activitats. El 25 i el 26 de febrer ho podreu descobrir tot d'aquest món. Hi haurà tastos amb dolça abella, l'esbar d'ensaire de Fontcoberta, una exposició anomenada Simetries Abstractes, però és que també podreu ballar sardanes amb la principal de Porqueres o amb la Cobla Rossinyolets. Que en voleu més? Dos diumenges fa una caminada popular, una cercavila amb instruments de música tradicional catalana, castells amb la colla castellera de Figueres, l'actuació de Nano Ferrari, la coral Deus de l'Estany, zona de food trucks i, pels més petits, inflables i jocs. I per aquells que encara no en tingueu prou, hi ha una última proposta, una xerrada de Jaume Cambra, que és professor de botànica i apicultor ecològic. Parlarà sobre els impactes que té el canvi climàtic sobre les abelles de la mel. És una de les principals preocupacions que tenen actualment els apicultors i és que aquests últims anys s'han vist canvis d'hàbits en moltes espècies i les abelles de la mel no en queden al marge. El 25 i el 26 de febrer, 42a Fira de la Mel de Crespià. Si en voleu més detalls, només heu de visitar el web municipal www.crespià.cat.
Sabies que...
Tothom ho ha sentit alguna vegada. Si estàs constipat, el millor és una ceba oberta per dormir. Olor quedarà. L'energia que proporciona la ceba prové majoritàriament del contingut de glucosa i sacarosa. Conté quasi totes les vitamines en petites quantitats. Dels diversos minerals que hi trobem, en destaca el sofre i el potassi. És un aliment adequat per als diabètics, ja que el sofre regula els nivells de sucre en sang intervenint en la síntesi de la insulina. Els compostos ensofrats produeixen un efecte expectorant, mucolític i antibiòtic sobre determinats germes. Ai, que necessito una ceba. Ai, me la vaig a tallar, vinga.
La xarxa.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El sector audiovisual local compta des d'avui amb una nova oferta. Es tracta de la xarxa Més, una plataforma de streaming gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya, amb una àmplia oferta de continguts de proximitat, com ara castells o esports, a més de podcast de ràdios locals. La plataforma és per totes les pantalles digitals, des de Smart TV fins a mòbils, tauletes i també ordinadors. El conseller delegat de la xarxa, Marc Melillas, en destaca els continguts.
El ciutadà té amb la plataforma la xarxa Més a la seva mà, mai més ben dit, en el seu terminal mòbil, més de 30 televisions locals que expliquen cadascuna d'elles molt bé tot allò que passa en el territori. Per tant, és una oferta, diguéssim, inèdita.
És dimarts 14 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Arrenca el debat de totalitat dels pressupostos amb una crida de la consellera d'Economia a Junts i la CUP perquè retirin les esmenes a la totalitat. Sònia Kerr.
La cambra debat esmenes de 5 grups que quedaran rebutjades per la majoria d'esquerres, socialistes i comuns. La consellera Natàlia Mas ha fet aquesta crida a la resta de partits.
La porta és oberta i la més ben estesa, especialment per aquells grups amb qui compartim l'objectiu d'assolir la independència del nostre país. Per moltes diferències que puguem tenir, segur que disposar de pressupostos que permeten enfortir les nostres capacitats sanitàries, educatives i industrials és millor que no tenir-los.
Més de la meitat dels pacients de la consulta oncogenètica pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron tenen predisposició al càncer hereditari.
En els seus 5 anys d'existència, la unitat ha atès més de 150 usuaris i les seves famílies.
Tornen a citar declarada Colau per la reobertura de la querella interposada pel Fons Voltor, propietari del bloc Llavors.
La querella havia estat arxivada, però l'Audiència de Barcelona en va ordenar la reobertura i ara el jutjat ha cridat a declarar Colau el mes vinent. L'alcaldessa de Barcelona, però, està convençuda que el cas es tornarà a arxivar.
Quan troben algun obstacle, com és aquest Ajuntament de Barcelona, en les seves pràctiques especulatives, llavors comença tot un mal ús del sistema judicial a base de recursos i recursos fins que aconsegueixen la imatge d'una alcaldessa declarant.
En cultura, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, projectarà gairebé 300 pel·lícules en la 27a edició.
Que se celebrarà del 23 al 26 d'aquest mes i es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema LATAM Boom.
Pel que fa als esports, Joan Soteres ha estat reelegit com a president de la Federació Catalana de Futbol, Eduard Cabré.
El sabadellenc s'ha imposat amb claredat a Juanjo Isern en la repetició de les eleccions. El president Soteres alerta, però, que Isern pot tornar a impugnar els comicis davant dels tribunals.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dimarts ha començat amb ambient fred, però a hores d'ara la temperatura es va recuperant i trobem aquest migdia molts valors de temperatura que ja superen els 10 graus, preferentment a trams prop de la costa, on fins i tot les temperatures màximes aquí aquest dimarts poden voltar o superar localment els 15 graus. Tot plegat amb un dimarts en conjunt de domini del sol. Només amb alguns estrats baixos que poden aparèixer encara amb alguns trams de la costa, es poden fer aquí més compactes al llarg de la tarda i vespre i també poden arribar alguns núvols alts i prims per les comarques del sud del país que poden portar la tarda una mica més enterbolida a les comarques de la meitat oest de Catalunya. Però en conjunt, temps força tranquil el que resta de jornada. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui neix la xarxa Més. Es tracta d'una plataforma de streaming gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya, amb esdeveniments en directe i una àmplia oferta de continguts, com castells o esports, a més de podcast de ràdios de proximitat. David Navarro.
Per accedir-hi, només cal entrar a laxarxamés.cat i registrar-s'hi. A partir d'aquest moment es té accés a la programació en directe de més de 30 canals locals i a recuperar-ne els continguts de fins a 7 dies enrere. D'aquesta manera, segons ha explicat el conseller delegat de la xarxa, Marc Melillas, els mitjans locals s'adapten als nous models de consum de l'audiovisual.
Tothom coneix plataformes com Netflix, HBO, Amazon, per tant, a partir d'avui n'hi haurà una més que es diu la xarxa Més i que concentra tota la capacitat de producció audiovisual que fem dia a dia al conjunt dels mitjans locals de Catalunya.
Però més enllà de la programació, l'usuari de la xarxa Més també tindrà accés a molts altres continguts, com ha explicat el cap d'operacions de la xarxa, Miquel Herrada.
Tindrem més esport que mai, tindrem molta cultura, tindrem tradicions, cultura popular, tindrem molt entreteniment i tindrem podcast, que és una de les principals novetats també d'aquesta plataforma, podcast realitzats per les emissores locals.
Les jornades castelleres, programes musicals com Objectiu Paqui o llargmetratges com La vida sense la Sara Amat són alguns exemples dels continguts que s'hi oferiran.
Però què cal fer per accedir a la xarxa Més? Només cal seguir les senzilles instruccions que ens indica la Laura Ribas.
Primer cal accedir a la web laxarxamés.cat. Allà cal anar al perfil i procedir al registre com a nou usuari. S'hi ha d'escriure nom, cognom, data de naixement i correu electrònic i definir una contrasenya. Posteriorment es poden definir els interessos, com les televisions locals que en són més properes o continguts com castells, esports o història. D'aquesta manera, un algoritme farà que la plataforma ens mostri en cada moment els programes que més s'apropen als nostres gustos. Fet això, ja només cal respondre un missatge de correu electrònic que servirà per activar l'usuari. A partir d'aquest moment, es podrà gaudir de la plataforma al web i en aplicacions mòbils i de televisions intel·ligents.
Notícies en xarxa.
Aquest matí ha arrencat el debat de totalitat dels pressupostos al Parlament. Ha estat amb una crida de la consellera d'Economia a Junts i a la CUP perquè retirin les esmenes a la totalitat. La cambra debat les esmenes que han presentat fins a 5 grups, Junts, la CUP, el PP, Ciutadans i Vox, i que quedaran rebutjades amb la majoria d'Esquerra, els socialistes i els comuns. Parlament, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha assegurat que els pressupostos són útils i necessaris i que confia que tirin endavant. Ha demanat als que presenten esmenes que no adoptin actituds maximalistes i ha convidat Junts i la CUP que hi donin suport.
Però confiem que al llarg d'aquest procés els comptes puguin obtenir un suport encara més gran. La porta és oberta i la més ben estesa, especialment per aquells grups amb qui compartim l'objectiu d'assolir la independència del nostre país.
Però no ha estat així. La diputada de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha acusat el president i el govern de no haver cregut mai en el pacte amb Junts ni amb la majoria del 52%.
La majoria de diputats que aprovaran aquests pressupostos estan contra la independència. Per tant, més enllà de no haver acceptat cap partida pressupostària per a les propostes del Preparem-nos de Junts, és una evidència que aquests pressupostos són un fre per avançar cap a la independència.
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha assegurat que els pressupostos premien les elites, ha criticat els projectes que ja ha portat el PSC i ha demanat als comuns que no hi donin suport.
Senyor Illa, felicitats. Aprofitant el desconcert nacional després de la reculada de l'octubre i el xoc de la pandèmia de la Covid, ha agafat el país amb les defenses baixes i ha aconseguit introduir totes les merdes de la patronal de Foment del Treball en els pressupostos de la Generalitat.
Vox, Ciutadans i el Partit Popular també han defensat les esmenes que al vespre es votaran i quedaran rebutjades.
Doncs bé, coincidint amb aquest debat, una cinquantena de persones s'han manifestat a les portes del Parlament per tal de reclamar als grups que destinin el 25% dels pressupostos de salut a l'atenció primària. Agrupats dins del Fòrum Català d'Atenció Primària acusen el departament d'intentar fer un joc a l'hora de dir quants diners es destinaran a aquest àmbit en els pressupostos. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els metges i metgesses estan decebuts amb el 18% previst als comptes del govern per al primer nivell assistencial. La presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, Meritxell Sánchez Amat, ha assegurat a la xarxa que la xifra del 24% que ha fet pública Salut no es correspon amb la realitat.
S'han intentat fer un joc dient que era el 24%, traient una part del pressupost, però realment estem... Hi ha un augment respecte als pressupostos anteriors, però encara som lluny del 25% que l'OMS recomana que sigui per a l'atenció primària.
La metgessa de família avisa que estaran molt atents perquè els diners que finalment es destinin a la primària vagin a parar a la primària. Malgrat les vagues dels col·lectius de la sanitat fa unes setmanes, els facultatius no estan tranquils. Demanen concreció a Salut per començar a treballar ja en una solució a la taula de diàleg.
I avui, nova sessió del judici a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental mentre era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. El tribunal ha descartat la petició que ha fet la defensa de la presidenta de Junts de suspendre el judici. Malgrat tot, sí que accepta que Borràs declari l'última davant del probable pacte dels altres dos acusats amb la Fiscalia. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Sí, hi ha hagut finalment canvi en el guió i Laura Borràs no serà la primera a declarar dilluns vinent. La dirigent de Junts podrà declarar al final del seu judici. El tribunal ha acceptat la petició de la seva defensa, que ho havia demanat, alegant que així podrà respondre a totes les acusacions i arran del possible pacte que les defenses dels altres dos acusats, l'examic de Borràs, Isaías Herrero, i l'empresari Andreu Pujol, haurien fet amb la fiscal. La d'avui ha estat la segona sessió del judici, que es va al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i s'han abordat les qüestions prèvies que havien quedat pendents després de la primera sessió del judici divendres passat. En aquella ocasió, la defensa de la presidenta suspesa del Parlament va fins i tot demanar la suspensió del procediment alegant indefensió de la seva clienta. El tribunal ha rebutjat suspendre el judici, que continuarà dilluns 20 de febrer, quan hauran de declarar Isaías Herrero i Andreu Pujol.
Més de la meitat dels pacients estudiats per la consulta d'oncogenètica pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron presenten predisposició al càncer hereditari. En els seus 5 anys d'existència, aquesta unitat ha atès més de 150 usuaris i les seves famílies. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Un de cada 10 casos de càncer infantil que es diagnostiquen té un component hereditari. Identificar-lo permet no només optimitzar els tractaments oncològics, sinó també dur a terme programes de prevenció tant per als nens com per a les seves famílies. Amb aquest objectiu, l'any 2017, l'Hospital de la Vall d'Hebron va posar en marxa la consulta d'oncogenètica pediàtrica. Un equip format per metges, infermeres i genetistes atenen tant nens que ja pateixen el càncer com d'altres que no, però que se sospita que en poden tenir una predisposició hereditària, i a les seves famílies. D'aquesta manera, com explica l'assessora genètica Estela Carrasco, és factible avançar-se la malaltia.
Llavors, el fet de desvelar que el nen té una alteració genètica que li ha provocat aquest tumor ens dona la pista de que, ojo, hem de fer un seguiment als pares perquè poden tenir pols.
En total s'han fet 90 estudis genètics, 46 dels quals han revelat predisposició hereditària al càncer. Un dels casos estudiats és el de la Mercè i la seva família. L'anàlisi va descartar el component hereditari del càncer que va patir de petita i va ajudar a la prevenció en la seva família.
I hem de passar també per Madrid, ja que el Consell de Ministres ha acabat fa uns minuts i ha aprovat l'augment, l'esperat augment del salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros. La mesura, pactada amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT, però sense la patronal, tindrà caràcter retroactiu des del passat 1 de gener. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, roda de premsa encara en marxa. L'executiu de coalició compleix així amb el seu compromís de situar l'SMI del 2023 en el 60% del salari mitjà espanyol al final de la legislatura. El text del Reial Decret, aprovat aquest dimarts, reflecteix que el salari mínim serà aquest any de 15.120 euros anuals. Per als empleats de la llar que treballin per hora, aquest temps es pagarà a partir d'ara a 8,45 euros. Aquest increment del 8% és el més alt des del 2019, quan el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, va revaloritzar aquesta renda mínima en un 22,3%. Aleshores, estava situada en els 760 euros. Per tant, en 4 anys, l'increment ha estat de 320 euros, o el que és el mateix, gairebé un 50% més que aleshores. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
El gobierno de España está cumpliendo con sus compromisos con nuestro país y esto es muy importante, sobre todo porque no era habitual que los gobiernos cumplieran con sus programas. Me siento muy orgullosa. Hoy cumplimos con el acuerdo de gobierno. Dos, hoy cumplimos con un mandato que teníamos que era subir el 60% del salario medio neto, esto es antes de impuestos, en nuestro país.
Increment, doncs, del salari mínim que el Ministeri de Treball i Economia Social va pactar, recordeu, amb els sindicats, però no amb la patronal, que no va acceptar-lo. Proposava un creixement de només un 4%.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Són gairebé 3:15. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat citada a declarar el mes que ve, al març, per la reobertura de la querella interposada pel fons Voltor Baures, que és el propietari del bloc Llavors. Ho ha ordenat l'Audiència de Barcelona després que la justícia, en primera instància, arxivés el cas.
Els fets es remunten a l'any 2019, quan el fons Baures va comprar l'edifici. L'Ajuntament va requerir als propietaris que oferissin lloguer social a les famílies que hi vivien i que estaven en situació de vulnerabilitat. Posteriorment, els va sancionar sancionar per no haver-ho fet i el fons es va querellar. En primera instància, la jutgessa, d'acord amb la Fiscalia, va arxivar la querella. A l'abril, l'audiència en va ordenar la reobertura i ara el jutjat ha cridat a declarar Colau als regidors d'habitatge i del districte de Sants i una funcionària. Colau ha dit que estan tranquils i convençuts que novament s'arxivarà la causa. Considera que es tracta d'un patró que s'ha repetit en altres casos en què grans empreses d'aquest tipus busquen generar titulars i aconseguir la imatge de l'alcaldessa declarant.
Estan acostumats a això fins ara, que ningú els hi posés cap límit, i després quan troben algun obstacle, com és aquest Ajuntament de Barcelona, en les seves pràctiques especulatives, llavors comença tot un mal ús del sistema judicial a base de recursos i recursos fins que aconsegueixen, no, que hi hagi una reapertura i la imatge d'una alcaldessa declarant.
Colau declararà el dia 13 de març en plena cursa per a les eleccions municipals.
Macrooperació de la Guàrdia Civil aquest matí a Vilafranca del Penedès amb 150 agents ha estat en contra d'una organització dedicada al tràfic de drogues. La banda estaria dedicada principalment al tràfic de xix i també al blanqueig de capitals. Més detalls des de Ràdio Vilafranca. Sergi Anson.
L'operatiu s'ha desplegat a diversos barris de Vilafranca amb el resultat de més de 10 detinguts i 14 escorcolls. També cal afegir l'escorcoll d'un pis, en aquest cas a Gelida. Aquest és el balanç de l'operació d'un procediment acordat per part del jutjat d'instrucció número 2 de Sagunt per desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a escala internacional. Cap a les 4 de la matinada, alguns veïns al barri de les Clotes de Vilafranca s'han despertat amb les primeres intervencions que s'han anat allargant durant tot el matí amb entrades i registres a 10 domicilis i diferents locals en els barris vilafranquins. Cal dir, però, que almenys en una ocasió els agents han entrat en un habitatge que no corresponia, ja que les persones que hi viuen no tenen res a veure amb la investigació. La Guàrdia Civil sospita que aquest grup criminal, format per un extens clan familiar, estaria darrere de l'emmagatzematge i distribució de haixix des de l'Estat fins a diversos punts d'Europa. També estaria relacionat amb el blanqueig de capital. La Guàrdia Civil portava investigant aquest clan familiar des de ja feia moltes setmanes.
A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per la mort d'un jove a les portes de la discoteca Brises del Caribe del Paral·lel l'octubre passat.
El cos ha desplegat un operatiu aquest matí i ha fet diversos escorcolls a immobles dels barris d'Horta, Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí. Els fets van tenir lloc cap a les 6 de la matinada del 30 d'octubre. Dies més tard, es va detenir un jove de 19 anys, presumptament relacionat amb els fets, que va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua sota secret de sumari.
Gairebé 27.000 explotacions agràries de Lleida tindran accés a un segell de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. La Generalitat ha establert un ajut d'1.200.000 euros per al que denomina l'Estratègia Alimentària de Catalunya. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Cadascuna de les explotacions obtindrà un ajut d'un màxim de 5.000 euros per ajudar els productors amb l'obtenció de la certificació de producció agrària sostenible mitjançant el càlcul del perfil ambiental de la pròpia explotació. La directora d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, explica el procés de transformació i l'ajut del perfil de sostenibilitat.
Com acompanyem els nostres productors a fer aquesta transformació i, per tant, aquest ajut del perfil de sostenibilitat que estarà dotat, aquesta línia concretament, amb 1,2 milions d'euros. Podem donar fins a 5.000 euros per explotació per tal de que entrin totes aquestes dades, ajudar-los en tot aquest procés de digitalització i monitorització de les explotacions.
Aquesta anàlisi pretén quantificar el nivell ambiental d'ús eficient de l'aigua, impulsar la conservació de la biodiversitat amb la implementació de marges florals i conservar el sol. En referent a la ramaderia, es quantifiquen aspectes de benestar i sanitat animal.
Una trentena d'ens locals i d'associacions d'empreses del territori han signat el 19è Conveni Corner. És un acord que permet la promoció conjunta de la Costa Daurada amb fires turístiques i estatals, sota el paraigua de la Diputació. Per primera vegada, Salou no s'ha sumat a aquest conveni. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha explicat que després de 19 anys el conveni Corner manté l'objectiu original, oferir un ventall de propostes de comunicació i màrqueting a l'abast de qualsevol ens de promoció turística. Enguany s'ha actualitzat el conveni per adaptar-se més a les peticions dels signants. Llauradó ha afirmat que s'han creat dues modalitats i cada ens signant pot escollir a quin acollir-se.
Si no tinc mal entès, hi ha una modalitat que és compartir un taulell i també doncs, la facilitat que es dona és disposar d'imatge gràfica, d'opuscles i també tot el tema audiovisual. i si no hi ha una altra opció, que és de tenir un taulell singularitzat dins la mateixa marca Costa Daurada.
En total, el projecte té un finançament de 370.000 euros, dels quals 208.000 es dedicaran a comunicació i màrqueting i 162.000 a la inversió en fires i promocions. Aquest 2023 s'afegeixen com a nous signants la Cambra de Comerç de Reus i l'Ajuntament de la Selva del Camp, tot i que destaca la baixa de Salou. Noemí Llauradó ha apuntat que aquesta setmana també s'assignarà el conveni Corner de les Terres de l'Ebre.
I repassem altres notícies destacades del dia. 7 ferits de poca gravetat en volcar un autobús de la línia de Martorell a la C-243, a l'altura de Castellbisbal.
5 dels afectats han rebut l'alta in situ i 2 més, 2 dones, han estat traslladades a Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Martorell. No hi ha hagut persones atrapades.
Deflagració amb 4 ferits lleus a la planta d'Aigües Vic, a Gurb, a Osona.
Un error humà en la manipulació d'un bidó amb àcid clorhídric ha provocat una deflagració per la qual s'ha hagut d'atendre 4 persones per inhalació de fum. Els treballadors de la fàbrica han estat evacuats per precaució.
I la grip continua a l'alça a Catalunya, especialment entre els nens, mentre que la Covid va a la baixa.
La darrera setmana s'han diagnosticat més de 8.000 casos de grip, que són 1.000 més que la setmana anterior. Pel que fa a la Covid, hi ha 327 persones ingressades, de les quals 9 a les UCI. Són 29 ingressos menys que fa una setmana.
És moment per la cultura. La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'ANIMAC, projectarà gairebé 300 pel·lícules en la 27a edició. Se celebrarà del 23 al 26 de febrer i es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana, sota el lema Latam Boom. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La directora de l'ANIMAC, Carolina López, ha presentat l'edició d'enguany aquest dimarts, on ha fet un avenç de la programació més rellevant i ha destacat la pel·lícula que encetarà l'edició, obra d'Anca Damian, que enguany rebrà el Premi Honorífic.
El nostre més alt guardó aquest any és per la romanesa Anca Damian i presentem en la inauguració la seva última pel·lícula, que es titula The Island. Anca Damian també ha treballat el tema documental amb l'animació i aquesta pel·lícula The Island, però d'una manera molt imaginativa. I aquesta pel·lícula parla de migrants, però ho fa en un musical i amb molt de color. O sigui que realment és un apropament poc comú al tema, a lo millor que esperaries, no?, d'una pel·lícula doncs, que parla dels migrants.
Així mateix, López ha destacat la rellevància de la creativitat de l'animació llatinoamericana, que és el fil conductor de l'edició d'enguany, sota el lema Latam Boom.
Gypsy Kings, Miqui Núñez i Pablo López són els caps de cartell del Festival Internacional de Música de Cambrils. Serà del 28 de juliol al 6 d'agost, amb concerts també confirmats dels Amics de les Arts, Rosario, Ara Malikian, Stay Homas o Luz Casal. Ràdio Cambrils, Marc Gamallo.
El Festival Internacional de Música de Cambrils arribarà enguany a la 48a edició, amb un cartell de gèneres molt diferents i destinat a un públic molt divers. Un cartell que estarà format per Gypsy Kings, Valladre Reyes, els Amics de les Arts, Rosario, Pablo López, Ara Malikian, Stay Homas, Damaris Gelabert, This is Michael, Miqui Núñez i Luz Casal. El certamen tindrà una durada de 10 dies. Començarà el 28 de juliol i el darrer concert es podrà escoltar el 6 d'agost. Juli Guiu ha parlat d'excel·lència.
Engeguem aquesta aventura l'any passat. Estem molt satisfets de com va anar, però com diu aquell, torna a començar el partit. Faré un símil futbolístic. I aquest any hem de guanyar 5-0.
Un festival que té un pressupost d'1.200.000 euros i, segons l'Ajuntament, un retorn econòmic important pel municipi.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Joan Soteras ha estat reelegit president de la Federació Catalana de Futbol. El sabadellenc, amb 503 vots, s'ha imposat amb claredat a Juanjo Isern, que n'ha tret 335 en la repetició de les eleccions en què Soteras també s'havia imposat. El tercer candidat, Pep Palacios, ha acabat amb només 12 suports. La participació ha baixat respecte als anteriors comicis i els candidats, fins i tot el que no es va poder presentar en perdre part del seu equip de treball, Àlex Talavera, ja han felicitat a Soteras en la seva reelecció. Amb tot, Soteras preveu que la candidatura d'Isern tornarà a portar els comicis als tribunals.
Nosaltres hem sigut nets, hem sigut polits, han sigut les eleccions superlegals, però superlegals, i ara doncs, en vindran doncs, el que en vinguin, com sempre, intentant tornar a impugnar, i al final resultarà que el senyor Juan Quisern se'ns ha tornat un tram qualsevol negacionista i que vol entrar a la federació
a base de repetir les seleccions. Si convé, doncs 7, 8 vegades, 10 vegades, fins que entri d'una manera o altra. No, barrarem el pas de la gent que no s'estima el futbol català.
I en vol el Fracking Granoller juga a Lisboa. Avui dimarts els vallesans visiten a 3:15 del vespre l'Sporting de Portugal en la 8a jornada de la Lliga Europea. Els dos equips estan empatats amb 10 punts, ja classificats pel 8è de final i en lluita per la primera plaça del grup. Des de Ràdio Granollers ens informa l'Arnau Moya.
El Fracking Granollers continua la lluita europea per apoderar-se de la zona alta de la classificació. Això passa avui per superar novament l'Sporting de Portugal. Si ho aconsegueixen, serà la tercera vegada aquesta temporada. L'extrem del Granollers, Sergi Franco, ha afirmat que els portuguesos tenen un equip molt potent i que han d'estar concentrats per fer un bon partit i superar-los.
Té un estil de joc bastant similar a la nostra, amb gent molt explosiva i molt fintadora, i no ho tindrem gens fàcil, però jo crec que si fem un bon partit i juguem com nosaltres sabem, podem plantar cara i treure's dos punts i seguir sumant en aquesta fase de grup de l'Aquefa i poder optar al primer lloc o al segon.
A la mateixa línia, Antonio Rama ha valorat que l'equip rival és molt ràpid i que està fent una gran temporada.
I parlem de waterpolo perquè el Mediterrani rep el Sant Feliu avui dimarts a 8:15 en un partit pendent de la 15a jornada de la divisió d'honor femenina. El Medi Esquari, en cas de victòria, empataria punts amb el Sabadell i el Mataró, que tenen, això sí, un partit pendent, mentre que el Sant Feliu és antepenúltim. Clara Espar és jugadora del Mediterrani i ha explicat que el partit d'avui pot servir per millorar anímicament després de perdre aquest dissabte l'anada dels quarts de final de la Champions. Són declaracions en l'enjoc de la xarxa.
Crec que és un partit per tornar a agafar bones sensacions. Al final, després del partit de dissabte, doncs, l'equip pot tenir unes sensacions una mica dolentes, no?, després d'haver perdut de 4. Aleshores, crec que és una bona oportunitat per tornar a trobar-nos com a equip, per ser un bon partit, tenir bones sensacions i així arribar a la Copa de la Reina, doncs, amb un bon partit darrere i amb la bona feina feta.
I aquest matí s'ha presentat a Sant Cugat del Vallès la 48a edició de la Copa de la Reina de Voleibol, que acollirà la localitat vallesana. El Volei Sant Cugat serà l'anfitrió d'una cita que es disputarà al PAP 3 de la Rambla del Celler des de divendres i fins diumenge. I avui també s'ha presentat la 33a edició de la Regata Internacional de Vela Infantil Palamós Optimist Trophy, que és a punt de posar-se ja en marxa aquest matí. Com dèiem, s'ha fet la presentació oficial i participaran 550 regatistes d'arreu del món. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, com sempre, puntuals a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Rebuscado entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé, donde decías que ibas a volver más tarde de las 10. De los segundos hice orillas en las cuales casi nunca hacía pie. Los días abarcaban tanto que todavía sigo aquí esperando oír tus llaves a través de la pared. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mis lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola, si el abrazo no es tuyo me sabe a broma, ¿quién se atreverá a quererme cuando no quede aplauso ni griten mi nombre? Con el corazón descalzo por un camino de errores. Cada huella de mis manos, en cada tecla de mi piano te busqué. Algunas fingen que te han visto, sin disimulo pongo el mundo del revés. Hice jardines de silencios en los cuales casi nunca vi llover. haciendo de aprendiz en bares, acabé besando todos los cristales, cuando el reflejo me engañaba alguna vez. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mis lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola, si el abrazo no es tuyo me sabe a broma, ¿quién se atreverá a quererme? Cuando no quede aplauso, ni griten mi nombre, con el corazón descalzo.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Avui neix la xarxa Més, es tracta d'una plataforma de streaming gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya amb esdeveniments en directe i una àmplia oferta de continguts com castells o esports, a més de podcast de ràdio de proximitat. David Navarro.
Per accedir-hi només cal entrar a la xarxa Més.cat i registrar-s'hi. A partir d'aquest moment es té accés a la programació en directe de més de 30 canals locals i a recuperar-ne els continguts de fins a 7 dies enrere. D'aquesta manera, segons ha explicat el conseller delegat de la xarxa, Marc Melillas, els mitjans locals s'adapten als nous models de consum de l'audiovisual.
Tothom coneix plataformes com Netflix, HBO, Amazon, per tant, a partir d'avui n'hi haurà una més que es diu la xarxa Més i que concentra tota la capacitat de producció audiovisual que fem dia a dia al conjunt dels mitjans locals de Catalunya.
Però més enllà de la programació, l'usuari de la xarxa Més també tindrà accés a molts altres continguts, com ha explicat el cap d'operacions de la xarxa, Miquel Herrada.
Tindrem més esport que mai, tindrem molta cultura, tindrem tradició.